Pego París y Londres, un programa de entrevistas, una tertulia cordial y amable que nos ayudará a conocer la riqueza humana de Pego y les nostres comarques.
Pego París y Londres, un programa para aprender cosas de la nostra gent, un programa para conocer mejor la vida de los nostres pobles.
Pego París y Londres, todos los dijous de 9 a 10 de la nit. Ja estem ací un dia més amb totes i tots per a fer-vos gaudir d'una estona molt agradable.
Ai, sant que bé t'ha sigut avui, eh? Ei. Estàs entrenat, eh?
No, mira.
Ja són anys dient coses semblants, perquè ho són, és veritat.
Efectivament, perquè és així, perquè sempre parlem de coses xules que passen al nostre voltant.
No m'ho anem massa lluny, de veritat.
No, i avui pues, anem a endinsar-nos un poquet terra endins a les muntanyes, a les valls. I veurem algunes de les iniciatives tan xules que s'estan fent. Per això ha vingut Majo. Majo és regidora de l'Ajuntament de la Vall de Gallinera. Hola, com estàs, Majo?
Hola, molt bona nit a tot el món.
El primer tinent d'alcalde, no? Eres?
No, bueno, en coberta.
D'amagada.
Ara ha estat uns mesos d'alcaldessa.
Per això ho diria.
Sí. En coberta també. Però hi ha tornat l'alcalde.
L'alcalde ha tornat, estava de baixa. I, efectivament. Bé, aleshores comença l'any, bueno, comencem, ja estem ixint de l'hivern, comença la primavera.
Ja es nota,
i, a la Vall de Gallinera hi ha bàsicament dos dates molt marcades, no? Una és la festa de la cirera que fem a juny, no?
I l'altra una tradició ja
una tradició de
ja,
encara que no n'hi ha moltes.
Anava a dir mil·lenària, però no arriba
tant
mil·lenària.
Com les oliveres.
Exacte. I l'altra tradició és l'alineació solar de la Foradà, que té lloc dos vegades a l'any, a març, a principi de març i a principi d'octubre.
I això com es diu? Perquè bianual és cada dos anys, però dos voltes a l'any té nom.
Semestral,
efectivament.
Cada sis mesos, perquè el sol va pujant, va en altura, quan va allargant el dia, i després va arribar al punt màxim.
Va baixant i passa dos voltes, pel mateix punt.
Exacte. I quan més o menys en el mateix temps torna a passar per darrere del forat de la Foradà. I este any estem preparant algo molt especial, que estem assustats perquè marca pluja tant de dia.
Però a veure, igual no passa, ni a què fer. Jo estic intrigat,
falta encara una setmana.
Ja mos contareu.
Però bé, parlant del cap de setmana que ve, és a dir, este pròxim, perdó, no el següent, el primer de març, que coincidís dies 6, 7 i 8 de març, i que tenim un event especial, perquè la Vall de Gallinera ha fet algo molt xulo amb un poble de Mallorca, no? Conta'ns, Majo. Així, no, dos pinzellades abans de posar la cançó.
Bé, això té una connotació històrica. Este cap de setmana pròxim, com bé has dit, el 7 i 8 de març, celebrarem a la Vall de Gallinera li hem volgut dir un poc a gran escala, li hem volgut dir el primer intercanvi cultural de la Mediterrània, terra de retrobament entre la Vall de Gallinera i Puigpunyent.
Que està a Mallorca, sí.
Jo sé que dir primer intercanvi cultural de la Mediterrània sona molt ostentós, però és que per al nostre poble serà el primer intercanvi cultural de la Mediterrània. I això és el que val. El que es fa al teu poble és el que val. El que facin els altres pobles també, però uno i una ha de presumir de lo que fan al seu poble. Així que per a nosaltres...
No, fas molt bé, perquè si no fas tu, qui ho té que fer?
Qui ho té que fer?
Molt bé. A mi em sona molt a algo que ja és tradició a la Vall, que és el campionat internacional de llançament de pinyol de cirera.
Clar.
Evidentment, és internacional.
Internacional. I si es fa, no ho sabem.
Però també hi ha altres pobles que han fet
que fan festa la cirera, però
no, però que estan agermanats en pobles de Mallorca també, no?
Clar,
això és amb l'excusa de la repoblació mallorquina, que jo trobo que és molt bona excusa, perfecte, no? És una forma d'establir llaços en gent que els orígens de repobladors d'esta zona, podríem dir, perquè...
Clar, tot això té una connotació, perquè fa anys enrere, al 2022, crec que recorde bé. Al 2019 servidora va entrar de regidora, val, a l'Ajuntament de la Vall de Gallinera. I jo sempre m'havia criat en casa escoltant la història de nosaltres venim de Mallorca. M'havia criat a la vora del foc escoltant això, nosaltres venim de Mallorca. I jo en aquell moment, quan era xiqueta, jo no sabia on estava Mallorca, però quan vaig descobrir que Mallorca havies de transitar per la Mediterrània, clar, és algo que t'impacta. Entonces, en ma casa ens hem criat amb això. Després vas fent-te major, vas llegint, vas documentant i et dones compte que n'hi ha altres pobles com Tàrbena que encara parla salat. I a mi és una cosa que sempre m'havia fet il·lusió.
I a la Vall de Gallinera també es parlava més. Sí, ara, fins als anys 20. No es parla tant, però...
Fins als anys 20 del passat segle, és a dir, ara farà al voltant de 100 anys, encara es continuava el salat a la Vall de Gallinera. De fet, quan jo era menuda, recordo a ma abuela que alguna que altra vegada li s'escapava dir sacadira. I a mi això ho trobava normal, però no era normal, no? Aleshores, entre de regidora i pues, quan una intenta treballar pel seu poble, intenta fer aquelles coses que traslladen il·lusió. Perquè en un poble, treballar per el sistema de serveis públics és fonamental. Això és bàsic, que estiga tot el servei públic, l'aigua, el FEM, tot això, que la ciutadania tinga el seu servei a l'abast és important. Però transmetre il·lusió també, perquè això fa poble i això fa ganes de viure al teu poble.
Ah.
Aleshores, Vicent Puig, de membre de la Unió Cultural...
Que és cosí teu.
Que és cosí meu. Quan vaig entrar de regidora, ell ja va vindre a traslladar-me la seva il·lusió, perquè ell en el seu moment, quan va ser regidor de la Vall de Gallinera, anys enrere, va participar en la creació d'un llibre que era la Carta Poble entre la Vall de Gallinera, de la Vall de Gallinera i la Vall d'Ebo. Perquè en aquell moment compartien la Carta Poble. Bé, el tema és que, clar, van compartir il·lusió i entonces d'allò va sorgir la idea de que l'Ajuntament es podia... el municipi es podia germanar en un dels municipis que es va repoblar, que en aquest cas era Puigpunyent. Per què Puigpunyent? Per la idiosincràsia del poble. És un poble de muntanya, de la tramuntana, són dos nuclis urbans, nosaltres en tenim 8, però són dos, per tant, la seva gent pot entendre un poc el funcionament d'un poble partit. És municipi de muntanya, són dos nuclis, i tenen la particularitat de que un dels cognoms que van traslladar des del seu poble al nostre, que és el cognom Cortell,
encara està,
i que existeix a la Vall de Gallinera, resulta que ve del poble de Puigpunyent i que quan es va produir la repoblació, al voltant del 1611, resulta que el cognom va desaparèixer d'aquell poble i es va quedar en el nostre.
Mira, no només que ve d'allí, sinó clar, que allí s'extingui perquè se'n van anar tots al Vall de Gallinera.
Clar, i aleshores, clar, ahir nixa informació històrica avalada per Vicent Puig va ser com van començar a fer una sèrie de pinets que ara contarem fins a arribar a este cap de setmana.
Molt bé. I en tot això hem preparat una cançó?
Pues en, no. estos casos sí. Posen la mateixa, que és el mes de l'Olivera, que efectivament sí que està, sí que està preparada en acústica, a més, una versió molt bonica.
Home, molt bé. Ara la posem, va.
Efectivament.
Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. Al país de l'olivera. País que dorm a l'era, hi ha polsim de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades, hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, parotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo ara enyore i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques, n'hi ha pins banyats en sal, margallons entre baladres, dos descalços dins el mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges i us despentinant tonades. Al país de cases blanques. Al país de les rialles hi ha raïm a les porxades, ametles i olives negres i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres hi ha llaüts i guitarrons i la veu de les rondalles pessigant les emocions. Al país de les rialles. Al país de les rialles. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo m'estime i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.
Estem a Pego, París i Londres amb Majo Puig, que estàvem, i estem parlant del l'agermanament amb Puig Punyent, un poble de Mallorca molt pròxim a Palma, però ja en la serra tramuntana, enmig de la muntanya. Puig Punyent i Galilea, els dos nuclis urbans.
Galilea, es
que estaves comentant Galilea.
Sí. Sí. Pareix que siga, no? Bíblic, això.
El municipi en qüestió es diu Puigpunyent, però conforma dos nuclis que un d'ells es diu Puigpunyent i l'altre Galilea. Hi ha una distància, crec que al voltant de 10 quilòmetres entre un i l'altre.
10?
Més o menys, si no m'equivoque, més o menys és així. I parlant dels pinets que estàvem parlant abans, entrem a l'Ajuntament i entonces Vicent Puig comença a fundamentar un poc que tot això s'hauria de fer. S'hauria de germanar, s'hauria de fer una voluntat històrica i demés. La primera cosa que fem és editar el llibre que s'havia publicat uns 10 anys antes. Editem aquest llibre perquè Vicent Puig, des dels 10 anys antes a aquesta data, havia trobat més documentació històrica. Aleshores, reeditem aquest llibre per a tenir-lo actualitzat. I amb aquest llibre l'enviem allà, a l'Ajuntament de Puigpunyent, que no tenien ni idea ni de què era la Vall de Gallinera, i molt més encara, és que allà no tenen el concepte d'haver vingut ací. O sigui, així com nosaltres tenim clara la repoblació, clar, allà no són conscients de que van vindre a repoblar. Aleshores, contactem amb la corporació, els enviem els llibres i al·lucinen. De dir, la Vall de Gallinera, això què és? On està? I què estos que diuen? I entonces els enviem el llibre per a que es fundamenten històricament i per a que vegin que la cosa va en sèrio. Vicent Puig en aquest moment elabora un document, un informe, per a que entenguen la importància d'això i en especial aquesta casuística com per exemple el cognom Cortell, que dit adés. I fem una primera reunió telemàtica en plena pandèmia. I aquelles persones al·lucinaven, perquè al·lucinaven, de que nosaltres volguérem agermanar-nos, al·lucinaven de no saber res de tot això, i bé, en plena pandèmia passa tot això, i fins que finalment, a l'octubre del 22, fem unes jornades. Fem unes jornades que segueixen la línia de l'Institut d'Estudis Comarca... L'Institut, com es diu, perdó, el CERM. L'Institut d'Estudis de la Repoblació Mallorquina, perdó. Sí. Ubicat a Tàrbena. Anem a Tàrbena, esmorzem, que això és molt valencià, i parlem de què podríem fer a l'octubre del 22. I entonces, des del Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina, ens diuen que convindria fer una cosa que l'Ajuntament de la Vall de Gallinera havia dit que faria fa anys abans, que era acollir les terceres jornades dels estudis de la repoblació mallorquina.
Una espècie de congrés on hi ha ponències i que parlen sobre el tema de la repoblació mallorquina.
Les primeres van ser a Tàrbena, les següents van ser a Xaló i es va quedar en l'aire. I
diguem, va ser per la pandèmia?
No, va ser per qüestions vàries, no es van produir les terceres. Aleshores, diguem, bé, doncs fem unes jornades, i l'usa de mi pensava que serien unes jornades... xicotetes, no? Que no comportaria portar a moltíssims ponents, no sé si van vindre 15 ponents o 18 ponents, tant sí. D'ací, del País Valencià, com de les Balears. Aleshores fem aquella tercera trobada, aquelles terceres jornades, i d'allà, aquelles jornades, es produeix l'agermanament. El diumenge del 22 d'octubre de l'any 22 es produeix l'agermanament, fem un comboi i fem un passacarrer i anem a la plaça de l'Església de Benialí, que és on es va signar la carta poble de les 30 i pico famílies que van vindre de Mallorca, especialment de Puigpunyent, i que van vindre a formalitzar una nova població en el 1611. Allà signem l'agermanament entre la corporació de Puigpunyent i la corporació nostra. I a partir d'ahir comencen els xicotets intercanvis culturals. Mesos després, una comitiva de la Vall de Gallinera, formada per la corporació i membres de la Unió Cultural, com Vicent Morena, que tenim ací, es traslladem a Puigpunyent a fer l'agermanament allà. I les cares d'allà, perquè les cares de Benialí d'aquell diumenge eren normals, estaven agermanant-nos en un poble que ens havia repoblat i ens havíem criat amb això en la vora de la llar. Però les cares d'allà estaven al·lucinats de dir, estos qui són, estos què fan,
què volen,
venen d'un poble,
què mos demanen, no?
Clar, venen d'un poble del País Valencià, xicotet, així, a germanar-nos, i bé, i van fer aquest germanament. Arran d'ahir...
Bueno, tot el que estàs dient, o sigui, ells estan al·lucinats però obrien els braços.
Sí, sí.
No, cap problema.
Estaven al·lucinats i obrien els braços. Ens miraven com...
Però estaven il·lusionats també, no?
Sí, sí.
Estaven...
Era... És gent com vosaltres.
No, no van dir...
Oberta, culturalment, culturalment molt potent, clar, en el sentit de que, ostres, si això és de veres, això és genial. No?
Ja sabem on s'amagar en els cortells.
La plaça estava plena d'un poc d'il·lusió i d'al·lucinació, no? Després d'això, va vindre d'allà a tocar a la Festa de la Cirera l'escola de danses que tenen a Galilea, de danses tradicionals. I van al·lucinar perquè la plaça van fer les danses per la vesprada, que és quan ells van arribar del vaixell, i clar, mes de juny, calor, danses, i la plaça estava plena de gent de la vall esperant els mallorquins. I clar, això fa que encoratge, perquè fa convoi i fa il·lusió. Després d'això, l'escola de la Vall de Gallinera van fer un intercanvi escolar i l'escola de la Vall de Gallinera va anar a passar uns dies a Puigpunyent.
Els xiquets i xiquetes nostres
van anar allà a passar 3 o 4 dies. En tot el comboi que suposa agarrar un vaixell...
Però quedaven en
les escoles i les mestres.
Ja, però es quedaven en el...
En l'escola de Puigpunyent, i dinaven en l'escola de Puigpunyent, sí. I feien activitats en l'escola de Puigpunyent, sí. I ensenyaven la classe...
És com si encontren a l'escola des de la Vall de Gallinera, anaven a l'escola aquella.
Clar, i van fer el primer intercanvi escolar. Els nostres xiquets i xiquetes van viatjar 3 dies a Puigpunyent. El curs escolar següent, que va ser el curs passat, van vindre a l'escola d'allà a passar uns dies a la Vall de Gallinera. Que també va ser tot un comboi, perquè van entendre la fisionomia de la vall. 8 pobles, autobús amunt, autobús avall, i bé...
Però aquells fliparan, perquè... Claro. Vull dir, ells són 2 pobles i són 2.000 i pico habitants, però tots sou 8 i sou 500 i pico.
Claro. És que això és l'impacte, això és l'impacte. Aleshores van vindre xiquets i xiquetes de l'escola d'allà, sí, i després nosaltres hem enviat a la seva festa que fan a l'estiu, aquest estiu passat vam enviar a la nostra batucada a participar. I ahir vam obrir la caixa de Pandora, perquè el que havien sigut intercanvis de 10, 15, 20 persones s'ha transformat en que el cap de setmana que ve, el 7 i 8 de març, ens visiten 89 persones de Puigpunyent.
Però ja és una bona comitiva,
Clar,
i gent de tota classe, no? De tota edat.
Majors, menuts... Per què? Perquè hem aconseguit la il·lusió. I això fa poble. I aleshores...
I venen a què? Il·lusiona'ns.
Clar, perquè el correu que em van enviar fent-me la proposta va ser gran visita de Puigpunyent a la Vall de Gallinera. I vaig dir, ai mare, això. Quan vaig obrir el correu, vaig veure que volien, arran de la participació de la batucada nostra, havien participat en un teatre que han organitzat allà, que és un teatre que es diu... que ara m'he serenat, que és el Bou d'Or, que és una llegenda que conten a Puigpunyent, una llegenda local. Aleshores, el Bou d'Or, per a fer el teatre, participa l'Escola de Música de Puigpunyent, la Coral de Puigpunyent, Veus de la Tardor, que s'anomena, i la Colla de Dimonis, el Gall de Foc de Puigpunyent. 89 persones. Aleshores, ens van traslladar que volien fer aquesta activitat així. I és el que farem el 7 de març, si el temps ens ho permet, al patró. En què consisteix això? Actuaran els xiquets i xiquetes de la banda de l'Escola de Música de Puigpunyent, amb la seva corresponent batucada, més la nostra batucada, compartiran escenari, i a més també actuarà la coral de Puigpunyent. I en acabar... tindrà lloc el Teatre del Bou d'Or, que és la llegenda de Puigpunyent, i en acabar un correfoc, que això a la Vall de Gallinera no s'ha vist mai.
El teatre és a l'aire lliure.
Tot serà al Centre Social Pellicer del Patró i el correfoc serà pels carrers. Per a poder dur endavant el correfoc hem hagut d'involucrar una colla de dimonis del País Valencià per a que feren de colla
anfitriona.
I aleshores comptarem amb la participació de la colla de dimonis del Campello, que des d'ací els agraïsc acceptar esta locura i este bagatge d'ensenyar a la gent de Mallorca com funciona el correfoc d'ací amb la nostra tipologia de pólvora i tot, que sense esta gent això no ho haurem pogut fer. Aleshores, la setmana que ve tenim un boato bastant interessant, que podríem dir que no és la cloenda dels actes de l'agermanament, però podria ser una bona cloenda, perquè són 89 persones que van a visitar-nos gràcies a la Fundació Baleària, he de dir també, perquè Baleària s'ofereix a pagar un gran percentatge del cost dels bitllets i del trasllat de cotxes, tota una comitiva de gent replicant allò que van fer la seva gent al 1611.
Fa 400 i pico anys.
Clar, que és vindre en vaixell, baixar, en aquell moment no anaven en cotxes.
Anaven en carro, però un cotxe anaven, és un carro, no?
Clar, clar, carro. No anaven en cotxes, traslladar-se...
No, anirien a peu, perquè venien en el vaixell i no venien en carro.
No, és veritat, no, a peu, ara, a sí, però arribaren, eh?
Clar, traslladar-se per la carretera sinuosa que tenim a la Vall de Gallinera i arribar fins a Benissivà, que estarem esperant-los, com a fet simbòlic. Per què Benissivà? Perquè els portarem a veure l'alineació solar. Per què ho han fet tot això al cap de setmana de l'alineació solar? Perquè l'alineació solar es produeix el 4 d'octubre i el 9 de març, són els dies més àlgids, i uns dies abans i uns dies després s'observa. Per què els portem a veure l'alineació i per què fem tot això en l'alineació? Perquè el convent franciscà de Benitalla, que és des d'on s'observa l'alineació, es va construir i es va traure al juny del 1611 en motiu de la repoblació mallorquina. La gent que va vindre de Mallorca per a repoblar la Vall de Gallinera també va vindre en el 1611. Les 30 i pico famílies, 36 famílies crec que van vindre, van vindre també. I aleshores és un fet simbòlic perquè representem de la mà de l'alineació, representem un viatge que es va produir en el 1611, no ho fem al juny, ho fem al març, però per a també que entenguin l'alineació, que entenguin el convent franciscà i que tinga un sentit històric tot el que estem fent.
Home, el té molt evident. Tot el que estàs dient està superlligat, però això no hem pogut dir que no, és de Puigpunyent. Estaven no, al·lucinats, no. Però diuen, sempre aquesta gent són descendents nostres, no? Són, clar, no, clar. És un poquet de Puigpunyent, tu eres Puiglledó, però quasi, quasi, eh?
Quasi, quasi, jo soc Puiglledó, efectivament.
Pues quasi Puigpunyent, quasi, quasi Puigpunyent, quasi. Com sempre Puig quasi, tot. Quasi. Però una cosa, la logística, què anem a fer? On van a quedar-se?
Pues la logística, sí, també vull agrair a les comissions de festes de la Vall de Gallinera, que sense aquesta gent no ho podríem fer. Clar. Perquè donar de menjar a tanta gent, atendre a tanta gent,
allotjar-los, que estiguin a gust.
I les comissions de festes es faran càrrec d'atendre el que és la intendència, el que és el menjar, que no és poca cosa. Vull agrair-ho, perquè si no podria ser, sense el teixit associatiu del poble no ho podríem fer, sense la Unió Cultural, que també participa, perquè estarà esperant-los
Vicent Puig al port de Dénia.
Vicent Puig i Vicent Morera fan el favor com a membres de la Unió de participar i rebre'ls en nosaltres el divendres per a portar-los a l'alineació, per a pujar-los a la forada el dissabte, per a ensenyar-los la ruta urbana de Benialí i la ruta urbana del Patró, i que tinga, i que entenguen on estan. Que entenguen on estan i per què estan així. O sigui, que sense el teixit associatiu, sense la batucada, sense les comissions de festes, sense la Unió Cultural, això no podria fer-se, ja vos ho dic. Ja no es podria fer. I al final això el que volem és que siga una cosa que la gent de la vall, quan viatge a Mallorca, que vagi per gust, faci una parada a Puigpunyent. I a l'inrevés, que vinguin, que mos conegam, que allò que durant un temps era normal contar a les vores de la llar, nosaltres venim de Mallorca, que allà també ho conten i que diguin, nosaltres vam repoblar part de la Vall de Gallinera. Què quede?
Efectivament, i que aquest intercanvi cultural servisca per enriquir els pobles, no? La Vall i Puigpunyent i tots els voltants, i sobretot pues, que creï llaços socials. Molt bé, molt interessant, i esperem que... Però ja sabem que necessitem que plogui, però que plogui entre setmana...
Clar, s'entén perquè esteu mirant al cel tant.
Clar.
Estem ahir esperant...
Tot això és important, jo no sé, faré la nota sentimental potser, però és important perquè crea poble, no? Fa il·lusió a la gent que reconeix, en certa forma, mira, gata, estan tots junts, tota la Vall de Gallinera, quan vas veure, quan has dit que van anar a veure quan el grup de danses ballava, no? Estava a la plaça plena, ho diu perquè la gent s'il·lusiona i reconeix els seus orígens, no? I això fa poble. I per a mi, des del punt de vista de l'economia, que ha sigut molts anys profe d'economia, per a mi hi ha un tema important de la Valla Gallinera, que és que per favor, que la gent es consolide, que tinga il·lusió de voler viure allí, que no se'n vaja, i que el poble es faci més gran, inclús, no? Que augmenti la meva població.
I que arriben els serveis, que tot... Que
sí,
és,
que vagi és... millorant i que tot, i la gent vulgui quedar-se, clar.
Que cresca l'escola.
No tinga raons o explicacions per anar-se'n fora, no? Saps? I jo crec que això forma part, això és la qüestió immaterial, pot ser, no? Pot ser que n'hi hagi una qüestió econòmica, no? De si la feina, els diners, però una, la raó sentimental o la raó immaterial, no? La il·lusió, això jo diria que també hauria de pesar.
Jo, Majo ha desanomenat una sèrie de, bueno, dos detalls que jo crec que són importants per a que el poble estiga més cohesionat, per a que el poble es senta més poble, que la gent s'impliqui en el poble, i dues coses que són fonamentals: l'aigua potable i el FEM, val? Són dos serveis que l'Ajuntament els ha municipalitzat, val? I ha aconseguit que l'aigua potable la gestiona l'Ajuntament, i ha aconseguit que el FEM, almenys la part orgànica del FEM, que no se'n vagi a un abocador, sinó que és composte i produïsca compost per a repercutir després en tant en benefici econòmic de la vall com per a un ús d'aquest producte que és bo per a l'agricultura, la jardineria, etc. No? Majo. Ha costat molt.
Ha costat molt el tema de... Sí, i encara que
tant
està costant.
Tant una cosa com l'altra.
Perquè ara de les 5 fraccions estem gestionant dos de forma directa, que són l'orgànic i el rebuig. Uh-huh. Les altres també, però d'una forma més directa, entre treballadors propis, aquestes dos. És el que dic jo d'ells, és a dir, un poble té que tindre totes les vessants, és a dir, té que tindre els serveis a la ciutadania òptims, tots aquells que puguen ser el màximament òptima possible, des de la sanitat, des de l'aigua, des del FEM, des de la neteja dels carrers i demés, però és que també hem de desenvolupar la comunitat. I el desenvolupament comunitari es fa de moltes maneres. Es fa des d'una escola òptima, es fa des d'activitats per a la gent major, activitats per a la gent jove, per als adolescents, i es fa mitjançant la il·lusió. Perquè quan una persona tria un poble on viure és perquè és el seu poble i és on vol viure. I quan aquest poble, aquest ajuntament intenta traslladar il·lusió, fa que tingues orgull de poble. I al final, això és el que fa la identitat d'un poble, tindre orgull del teu poble i parlar com jo estic dient, tot és el meu poble. I en aquestes cosetes que pareix que siguin insignificants...
I reivindicar les necessitats que té el poble, no? Que són justes i que si no arriben, pues, intentar aconseguir-les.
I això també crea llocs de treball, jo crec que també, evidentment, s'ha de dir. També.
Ara la Valla Gallinera té una escola, veritat. Fa pocs anys en tenia dos. Uh-huh. I si tires més darrere, cada poble tenia la seva escola. Uh-huh. O sigui, en aquest aspecte la cosa està una miqueta apurada. Uh-huh. Els xiquets, n'hi ha molts xiquets que no són de la vall, són immigrants, veritat?
Bueno, n'hi ha de tot.
N'hi ha tot. Vull dir, què tal està la cohesió i vull dir, com s'integra aquesta gent? S'integra bé o...?
És que els pobles el que té és que t'obliga a integrar-te. Perquè és el que té el poble.
No hi ha més remei, perquè vivim molt junts uns
clar,
amb els altres.
Clar, vivim molt uns d'altres, els necessitem, tu no saps on t'has de veure demà, no saps què pot passar-te, i els necessitem. I també la fisionomia dels pobles. Els pobles, jugar al carrer fa molt, fer comboi fa molt, la vall ara té un servei escolar bastant millor que moltes ciutats, perquè el trasllat a l'escola és gratuït, en un autobús. El trasllat el menjador escolar és gratuït. I això, en altres escoles de ciutats més grans, que se suposa que ho tenen tot a l'abast, a lo millor no ho tens. Certes urbanitzacions de certes ciutats que viuen enmig de la muntanya no és pràctica anar a l'escola. T'han de portar, t'han de tornar, tal. Subestimar la capacitat dels pobles rurals és el que, al final, és perpetuar allò que va passar en els anys 70 en l'èxode rural. Sí, té les seues particularitats, clar, i té les seues dificultats, clar, però que estar en València en hora punta no té dificultats.
Contínuament. Clar,
creuar la carretera, anar des d'Oliva hasta Gandia en hora punta no té dificultats. Pues jo en certs moments tarde menys del patró a Oliva que intentar anar d'Oliva a Gandia en hora punta. Entonces, al final és un poc entendre on estàs i intentar trencar allò que es va produir en els anys 70 de l'èxode rural, que en la ruralitat o en els pobles de muntanya o en els pobles menuts estava tot perdut. Que sí, que en molts casos estaria perdut en aquells moments, però ara estem en un altre moment històric, que és una nova ruralitat, en les seues coses bones i en les seues coses ruïns. Intentar fer una propaganda barata, dir que en els pobles és, la vida és idíl·lica, això no és la casa a la pradera. La vida en els pobles no és idíl·lica, perquè per certes coses és complicat, però és que en les ciutats també. Entonces, al final és el teu lloc on viure. Tu vols que el teu lloc on viure tinga tot, o almenys intentar que tinga lo màxim que un altre poble gran.
Lo bàsic és fonamental, servei d'infermeria, de metge, el fem, l'aigua potable, la llum, etc. No?
I la il·lusió.
Internet.
Internet,
jo diria que ja entra dins de les necessitats.
Sí, de les necessitats bàsiques, perquè si algú vol quedar-se per a poder...
No, i la gent del poble també, sí. Com qualsevol altre poble,
efectivament,
més gran o més menut.
Per servei bàsic, no? De gestions, sí. De lo que siga, d'oci, de lo que siga.
Jo crec que, a veure, vaig llegir l'altre dia que a vegades, des de fora de la Vall de Gallinera, no ho diré des de Pego, però Pego pot ser també des de les grans ciutats, o des d'un plantejament urbanita, diríem, n'hi ha un plantejament, no, n'hi ha que anar als pobles, n'hi ha que anar a restaurants, mira, anem en bicicleta i almorzem allí i tal, no? I això em dona la sensació que és no soluciona res, em dona a mi la sensació. Perquè sí, pot ser que el cap de setmana s'ompliga de gent, que vaig a gent a almorzar, vaig a gent a dinar, s'ompliga els restaurants, però entre setmana estan els pobles els que viuen, inclús gent que viu allí al Vall d'Inera a treballar a altres pobles i estar als pobles pot ser que molt buits, no? Mm-hmm. Vull dir que, i això a la llarga no soluciona res, vull dir, a la gent de la Vall de Gallinera li soluciona, pues, que tenen els bars i pot ser que alguna casa rural que té gent, però poca cosa més. Per tant, per a mi l'estratègia és fer que la gent que vulgui anar que vulgui quedar-se i vulgui, la gent de fora que vulgui estigui interessada en viure a la Vall de Gallinera. Vull dir, n'hi ha gent que es compra cases a la Vall de Gallinera per anar només uns quants caps de setmana a l'any. Jo què voleu que vos diga? Hauria de sí, començar cases per a viure tot l'any.
Sobretot ja. També els fills de la gent de la vall que ha viscut allí, que se n'han anat per sí. Estudis, per feina, el que siga, pues que puguen tornar si volen.
Claro.
Val? Sempre...
Però que troben que les raons per les que se'n van anar, que ara no estiguen, i poden, pues poden tornar i viure dignament, i podem treballar per internet o podem treballar al poble del costat que n'hi ha una feina que tal, presentes, me la tens o vas i tornes, perquè n'hi ha feines que a València també, a les grans ciutats, per anar de casa a feina, sí. Hi ha gent que tarda una hora, clar, hora i mitja,
i no s'ha mort
no, saps? I n'hi ha gent que va de Gandia a València tots els dies a treballar, anar i tornar
i amb pitjor nivell d'estrès per la qüestió del tràfic, sí. No?
Clar.
Ho diu perquè creant les condicions bones per a una vida digna a la Vall de Gallinera, la gent que vivia o els fills que vivien podrien fer un pensament i també
per tornar.
Valorar ja tornar a viure a la Vall de Gallinera.
Perquè un ajuntament té que oferir molts tipus de serveis. Els bàsics són fonamentals, ahir no anem a discutir. Però n'hi ha altres serveis que moltes vegades es qüestiona l'entorn rural de que això serveix o no es produeixen o no fa falta o no sé què. Que és com, per exemple, la democratització de la cultura. La cultura és un servei públic. I en aquests pobles també tenen que tindre cultura. Entonces, quan nosaltres, des d'un ajuntament tan xicotet, fem cosetes com esta, que tindrà el més impacte o menys, però és apropar la cultura als pobles. Per a que tu no tingues que anar a consumir cultura en un altre poble, el teu poble te ho ofereix en major, en menor envergadura, en el que es puga. Però això és molt important, perquè això fa il·lusió.
Sí.
Perquè fa il·lusió, perquè si tu tens una casa o vius a la vall i tens amistats en altre poble que no és la vall, i això és un exemple extrapolable a tots els pobles rurals, i fan algo al teu poble i tu tens il·lusió de que pugen i dius, veniu a passar el dia que el meu poble fan això, perquè el teu sí. no sé el que fan, però el meu sí, fan això. Sí. I això fa orgull, i això fa ganes d'estar, de viure, de conviure, de si a lo millor no viure de forma seguida, pues viure els màxims temps durant l'any. Bé, hem d'acceptar el que som i hem d'acceptar on estem.
Majo, posar un exemple de les pintures rupestres que n'hi ha a la Vall de Gallina, que n'hi ha, quants focus n'hi ha? N'hi ha dos
bueno,
o tres, no?
No, n'hi ha màries, però n'hi ha dos abrics principals. Visitables.
Ho dic jo perquè això, posar un valor, que s'han fet rutes no, per anar a visitar-ho i tal, dona compte de la importància que té, que tu pots dir, dona compte que la gent que pintava això ja volia viure així. Saps el que vull dir? Vull dir, que semblarà una tonteria, però dius, això és cultura també, això és valorar la cultura, és valorar la història, no? La gent que vivia així, per què volia viure així? Per què, quines condicions vivia? Però això també forma part de la cultura. I sí, valorar el lloc que vius.
Cal dir que en aquests pobles el turisme massiu que es produeix a la costa, aquest tipus de turisme nosaltres no ens fa falta, ni el volem, ni ens fa falta, ni ens representa. Però no és el mateix gestionar el turisme des d'una visió cultural, és a dir, que siga turisme de patrimoni cultural, que un turisme de consum de la vora de qualsevol poble de costa. No és el mateix, perquè no, ahir no mostres la teua identitat, mostres altres coses, però els nostres pobles de muntanya estem obligades a fer una mena de turisme per posar-li aquest nom, però realment una mostra del nostre patrimoni, que és allò que ens fa diferents d'altres i és allò que t'ha de convidar a pujar, perquè fem una activitat, perquè no la fem, perquè tenim unes pintures rupestres, perquè tenim unes sendes meravelloses, perquè tenim unes fonts que ja voldrien molts altres pobles tindre-les, perquè tenim una gastronomia preciosa i perquè això, i perquè pots vindre a comprar oli i perquè pots comprar cirera. És un altre tipus de turisme, és un turisme de patrimoni cultural, que és el que aquests pobles estem obligades a demostrar com a orgull.
Jo puc dir també, per exemple, jo com a... Clar, jo treballo en la cultura i quan vaig a fer concerts en pobles menuts, l'església està a tope. Si mires el percentatge de gent que ha anat a l'església, és com si a Pego anaren 1.000 persones a veure un concert. I la veritat, això fa que nosaltres estiguem supercontents.
Il·lusiona.
Inclús gent clar. De capital, com Joan Iborra, li encantava anar als pobles, perquè fa, és que mos traten molt bé, és que la gent es vol que amb vosaltres, veus il·lusió. T'agraeixin que vagis a anar, i nosaltres també estem superagraïts i més motivats de tocar.
Clar.
I sempre hi havia un escenari que eren les esglésies, efectivament, en els banquets, i tu saps, perquè tu també vas obrir les portes, vas donar totes les facilitats perquè es poguera fer, damunt hi ha ajudes de clar. Diputacions que afavoreixen això, total és saber merejar-te i gestionar bé recursos de tots.
Hem de treballar la desídia de l'èxode del 70, hem de treballar perquè això deixi d'existir, i la desídia no només en els serveis públics, que també, sinó que també elements de desenvolupament comunitari com és la gestió cultural també s'ha de produir.
Sí.
I parlant de cultura, no acabem ahir, en el cap de setmana de l'alineació, amb el retrobament de la gent de Puigpunyent, sinó que el cap de setmana següent continuem amb actes culturals, en este cas relacionats amb el 8 de març. I
què és el Dia de la Dona Treballadora?
El Dia Internacional de la Dona Treballadora. I per a eixe dissabte, dia 14, hem organitzat una xerrada d'Irene Ballester, que és professora de la universitat, i ens parlarà de les dones poetesses del segle XIII. Val?
Del segle XIII.
Del segle XIII. Això està relacionat,
anys,
això no? Està relacionat amb l'any a la RAC.
Mm-hmm.
Va, és una de les activitats relacionades amb l'any a la RAC, en el que la Vall de Gallinera i la Unió Cultural estem això, agermanats o com es diu,
acomboiats.
Acomboiats.
acomboiats, sí.
Però n'hi ha una altra cosa important, i és que l'Ajuntament ha editat un llibre que es presentarà aquest dia mateix sobre la figura d'Anita Giner, actriu, l'actriu de cinema que va viure a finals
va faltar l'any 74.
El 74, és a dir, des de
va viure
fins i tot la
postguerra.
Era cinemut, sí. I bueno, va fer diverses pel·lícules, sobretot dirigides per Maximilià Tous, un gran cineasta, que va veure en ella una persona que valia per a, com a actriu, i la va potenciar, i aleshores el nostre amic i company Joan Miquel Almela, arxiver de Pego, de l'Ajuntament de Pego, de l'Arxiu Municipal de Pego, ha extret tota la informació que s'ha pogut traure sobre Anita Giner i ha escrit pues, un llibre que ha editat l'Ajuntament.
I es presenta el dia...
I es presenta el mateix dia 14, després de la xerrada d'Irene Ballester, allí a Benialí, a l'Ajuntament.
Interessant.
Sí, això va sorgir arran de... Bueno, és una història que jo també havia sentit en casa, no? Però arran de la ruta...
A la Llar de Foc.
A la Llar de Foc.
Escolten històries...
És que aquestes són les millors.
Meravelloses.
Aquestes són les millors de la Llar. Vicent Puig va fer la ruta urbana de Benialí i una de les parades contava la història d'Anita, Anita Giner i Frank. Frank era el seu home. Anita va néixer a Vilallonga, però tenia, no sé per quin motiu, tenia alguns familiars o alguna cosa així que residien a Benialí. Aleshores, ella de menuda... digues, Vicent.
No, concretament...
Crec que una tia.
Paco... no mirarà
bueno, mentre estigui. Anita va néixer a Vilallonga, aleshores tenia una sèrie de familiars, si no ho diu Vicent del contrari, que vivien a Benialí. Aleshores sí. Ella venia de menuda a Benialí a jugar, i una persona se'n recorda molt, totes les persones ens en recorden molt del lloc on juguem, perquè el lloc on juguem és important, perquè és el lloc que el fa tornar de major d'una forma o d'una altra, però on tu jugues tu vols tornar. Aleshores Anita va passar molt de temps a Benialí quan era jove, després siguent jove la van triar per a una sèrie de pel·lícules de Maximilià Tous, i per això va ser en aquell moment pues, una actriu bastant important del cine mut valencià. Després va ser una defensora de la República perquè va ser de voluntària en un hospital, si no recordo mal, en Albacete, treballant de valent per a ajudar a les persones que estaven en els combats de la Guerra Civil. Ella estava a favor de la República, com a bona persona defensora de la cultura. Tot siga dit. I en aquell hospital va conèixer el que després seria el seu home, Frank. Frank era anglès, havia sigut un dels fundadors del Partit Comunista Anglès, no era qualsevol cosa, i havia vingut també com a voluntari en les Brigades Internacionals com a voluntari per a defensar la República durant la Guerra Civil. Es van conèixer a l'hospital, es van casar, van passar moltíssimes trifulques, i després els dos ens van haver d'exiliar a Londres després de la República com a... bueno, pues, lo que passava en aquell moment. Aleshores, molt de temps després, van decidir vindre a viure, sí. I on van triar? On Anita Giner havia jugat de menuda, a Benialí. Aleshores, la seu final de la seva vida, de Frank, d'Anita i, si no recordo mal, d'una germana d'Anita, va ser a Benialí, a la plaça de l'església de Benialí, en una casa que tenien. Aleshores, en els últims anys, aquest ajuntament ha publicat diversos llibres, i tot això va lligat a la il·lusió. Diversos llibres de familiars que han vingut a dir-te que tenien en sa casa un tresoret, com per exemple pues, una persona que guardava el diari de sa abuelo, una dona que té 90 anys, que guardava el diari de s'abuelo quan va estar a la guerra de les Filipines, o altra persona que guardava el diari de s'abuelo que va estar a la guerra del Rift. Aleshores, fa dos anys van publicar el llibre de Joaquim Boronat, una persona que va ser un soldat a les Filipines i va ser un dels últims de Filipines, que es diu Pronte, que era del patró. Després, l'any passat, van publicar el llibre sobre Evarist Alemany, que va ser un fuster a la guerra del Rift, també del patró. I ara es tocava visibilitzar una dona. I visibilitzar-la per dos vessants. Una, de caràcter local, i perquè també és important traure aquelles dones que han sigut representatives a dintre del cine en un món d'homens. Entonces, este llibre
I més en aquella època.
En aquella època, als anys 20. Aleshores, això té doble connotació. Bueno, té triple connotació. Contar una història local d'una dona, posar en valor la dona en l'entorn rural i, a més, contar una dona d'actriu de cinema valencià en un entorn d'homes. I bé, en això hem volgut treure aquesta publicació, que per nosaltres era fonamental, i la publiquem, bueno, la presentem, com va dir Vicent, el 14 de març.
El dia 14.
I damunt vam viure tres guerres.
Quasi res. Mm-hmm.
Concretament, Anita Giner era cosina, neboda, cosina, de Paco Pavia, que va ser fundador, un dels fundadors de la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera. Val? Que va ser metge, era metge i vivia, com dia Majo, a Benialí, tot i que pues, passava molt de temps fora, però va començar a ajuntar-se en un grup de gent, amics, gent de la vall o gent de fora que tenia alguna casa a la vall, i van començar a pensar en que i aquell territori hi havia que donar-lo a conèixer, protegir-lo des del punt de vista cultural, des del punt de vista natural.
I així van anar a fer els Amics de la Vall de Gallinera?
Van començar a fer els estatuts, van crear uns estatuts.
Això quins anys eren?
Això en els anys 80, ja després de la mort d'Anita.
Hi havia un projecte de posar una de les pel·lícules d'Anita, trobo que era Moros i Cristianos, en música en directe, perquè en aquella època la pel·lícula hi havia un pianista. Això es va fer al final?
No, perquè anem a fer-ho este mes d'agost, ja m'has destapat.
Oh, una primícia.
Home, ja feia anys que volia fer-se.
Anem a fer-ho este mes d'agost a les festes de Benialí, ho farem el dia que toca el cine. I vindrà una persona a tocar en directe una de les pel·lícules que encara està per triar. No sé si farem Moros i Cristians o quina, però ja està previst.
Sí, perquè això està en la Filmoteca Valenciana, sí, no? Sí. Ahí és com un tresoret
guardat. Cal dir que també la Filmoteca Valenciana ha participat en la producció del llibre, que si no, no hauria pogut ser, perquè al final...
En tot el material,
que ha a més portat. Del material que tenia jo, Miquel Almenla, que això és molt d'agrair. I amb això hem fet el llibre i farem la cloenda també en el cine d'estiu. I alguna cosa també és que ara no desvelaré.
Bé, això te l'ha arrencat de la llengua.
I continuarem perquè al mes de maig continuem amb actes relacionats amb l'any a la RAC. Val?
I a més, en el mes de març, i en això crec que tanquem, en el mes de març, el 28 de març, fem una activitat que no es pot poder fer al febrer pel tema del temps. I és molt important reivindicar això, perquè vam fer un procés participatiu a la Vall de Gallinera per a triar els noms del centre social de Benirrama i el centre social de Benissivà, perquè han sigut recentment reformats i s'havia de posar el nom. En el cas de Benirrama es va triar el nom de l'Era, però en el cas de Benissivà s'ha triat el nom de Guillem Agulló, en honor a aquest jove de 18 anys que va ser assassinat en Montanejos en els anys 90, i el dia 28 de març fem una jornada per a contar qui era Guillem Agulló, perquè li posem este nom, que ha sigut triat de forma participativa, cal dir. L'únic que ha fet l'Ajuntament ha sigut ratificar-ho per ple. I farem una activitat al voltant de Guillem Agulló, perquè en els temps que corren, on el feixisme ix a passejar tant, és important que els pobles combatisquen el feixisme. I aleshores els pobles de muntanya també fem aquestes cosetes.
Molt bé. Perfecte.
Moltes gràcies, Majo. Se'ns ha acabat el temps i ha sigut un plaer
escoltar-te.
Per a la cuina. El bar Daniel ja sabeu que és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, boníssims. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu. Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I fins l'altre.
I fins la pròxima.
Tornaràs una altra volta més.
Fins que va bé.
Adéu.
Adéu.